Catalunya Informació.
Bon dia, és la una. El president dels Estats Units, Joe Biden, es creu la versió israeliana de l'atac d'ahir contra un hospital de Gaza amb 500 morts, en què l'autoria s'atribueix a les milícies palestines. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, torna a reclamar unitat a Occident per lluitar contra Hamas. Oxfam Intermón alerta d'una crisi sanitària sense precedents a Gaza. A la falta d'electricitat, aliments i aigua potable s'hi suma el risc d'infeccions per falta d'higiene com el còlera. Evacuats 6 aeroports francesos per amenaces d'atemptat són els de Lilla, Lió, Nantes, Niça, Tolosa i Vauvé. Les autoritats estan comprovant la veracitat dels missatges que han rebut. França està al nivell màxim d'alerta per l'assassinat fa uns dies d'un professor en un atac jihadista. Junts retira la moció sobre Israel que volia portar a votació al ple del Parlament la setmana que ve. La iniciativa reconeixia el dret d'Israel a existir i a defensar-se. Aquest matí han aparegut pintades a favor de Palestina a la seu del partit. La inflació a la zona euro es modera al setembre i se situa al 4,3%, el nivell més baix des de l'octubre del 21. Hi ha contribuït la caiguda dels productes energètics i el fet que els aliments frescos no s'han encarit tant. Aquesta dada la tindrà en compte la setmana que ve el Banc Central Europeu quan decideixi si manté els tipus d'interès, que ara estan al 4,5%. Protecció Civil fa un balanç positiu del simulacre de risc químic d'aquest matí a 12 municipis del Vallès, el Bages, el Berguedà, la Vall d'Aran i la Selva. En general, han sonat les sirenes i els avisos als mòbils i només hi ha hagut problemes puntuals a l'Aran, on alguns telèfons no han rebut els avisos. Nova denúncia contra l'exmonitor de l'Escola Infantil del Liceu Francès de Barcelona, segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio. La família d'un altre nen d'uns 5 anys l'acusa d'agredir-lo sexualment. Amb aquestes ja són 5 les denúncies que acumula l'investigat. Des de les primeres està apartat de la feina i té un ordre d'allunyament dels menors. La xarxa social X, l'antiga Twitter, comença a cobrar els usuaris bàsics. De moment ho fa en una prova pilot a Nova Zelanda i a les Filipines. En aquests dos països, els nous usuaris hauran de pagar 1 euro a l'any per publicar, republicar o fer m'agrada, i els que no ho facin només podran llegir missatges i seguir altres comptes. La companyia al·lega que la mesura vol acabar amb els bots o usuaris fantasma. Els esports.
El jutge imputa el president del Barça, Joan Laporta, en l'afer Negreira, en contra del criteri de la Fiscalia. El magistrat Joaquín Aguirre considera que els pagaments del Barça a José María Enríquez Negreira en el primer mandat de Laporta no han prescrit perquè suposen un delicte de suborn continuat. A l'Eurocup masculina de bàsquet, avui Joventut Wolves a 9:15 a l'Eurocup femenina, Cadí la Seu Flams a 9:15, i a la Champions d'handbol, Celle Barça a 7:15. Els tres partits es poden veure per Esport 3.
I el temps, més sol a la costa, aquest migdia i tarda, i força núvols a la meitat oest, on no es descarta algun ruixat al nord del Montsec. Migdia càlid, màximes cap amunt una altra vegada, a la costa i a les comarques gironines fregant els 30 graus. És la 1:04.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
Estem pendents a aquesta hora dels detalls d'una operació conjunta de totes les policies per desarticular una organització criminal que comerciava amb animals. Xarxa de comerç il·legal que connectava Catalunya, Madrid i Andorra amb animals procedents de l'Europa de l'Est. Hi ha 13 persones detingudes, pel que sabem, i uns 400 animals de companyia, bàsicament gossos, que han estat rescatats. Molts d'ells estaven en males condicions de salubritat. És un matí de sirenes. 12 municipis del Vallès, el Bages, el Berguedà, la Selva i la Vall d'Aran han rebut les alertes d'un simulacre per risc químic que des de Protecció Civil diuen que ha funcionat correctament, tret d'alguns problemes a la Vall d'Aran. També sabrem els resultats de l'assaig que l'IRT ha fet a Mollerussa sobre com poden sobreviure els arbres fruiters a la sequera extrema. I, de fet, ens diuen que els han d'arrencar tots els fruits perquè, si no, els arbres carregats i sense aigua es moren. Passarem per Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, perquè s'han quedat sense farmàcia. N'hi havia només una i dissabte va tancar. Ara l'Ajuntament busca solucions fins que aparegui algun professional que se'n vulgui fer càrrec. I la pregunta és, sabíeu que hi ha un concurs per triar quin és el millor cementiri de tot l'estat? Doncs resulta que al llistat dels que hi opten n'hi ha tres de catalans: Reus, Vilafranca del Penedès i Masdenverge, el Montsià. Allà és on ens aturarem per saber per què hi opta i com es fan les votacions d'aquest peculiar concurs. El Catalunya al dia el fem en Quim Balaguer, la Maria Diumaró, en Dani Jiménez i els serveis informatius i tècnics territorials de Catalunya Ràdio. Comencem.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Una operació conjunta policial, com us deia, ha permès acabar amb una xarxa il·legal de venda d'animals domèstics que connectava Barcelona amb Andorra, països de l'est d'Europa i Madrid. Han detingut 13 persones, han rescatat unes 400 mascotes. Els acusen de maltractament animal, intrusisme laboral, estafa, falsedat documental i blanqueig de capital. És el resultat d'una operació conjunta dels Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Guàrdia Urbana de Barcelona. L'origen de l'actuació va ser una alerta detectada en un local de venda d'animals, precisament a la capital catalana. A la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Travessera de les Corts a Barcelona i tenim la Purificació Barceló. Explica'ns, bon dia.
Bon dia. La xarxa actuava des de feia aproximadament 8 anys i comercialitzava els animals a l'estat espanyol, a Andorra i a Dubai. Molts els portaven des de l'Europa de l'est, sobretot des d'Eslovàquia, Hongria i Bulgària, amb molt males condicions. Víctor Cusiells és el cap de l'àrea de Medi Ambient dels Mossos.
Era principalment per carretera i realitzava en vehicles no homologats, amb espais reduïts i ventilació deficient i també maneig també deficient. En el transport intracomunitari, la majoria dels animals importats venien per sota de l'edat legal de transport, que són 3 mesos.
L'objectiu del grup era lucratiu, ja que tots els animals eren de races de prestigi i es podien comercialitzar per entre 500 i 1.500 euros. En l'operació s'ha detingut 13 persones, 10 a Catalunya, i entre les quals una veterinària que falsificava la documentació sanitària dels animals. Juan Guzmán, cap d'investigació de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
Es van detectar greus anomalies, greus infraccions, com la presència d'animals morts, deficiències en la confecció del llibre de registre d'entrades i sortida d'animals i també anomalies en les cartilles sanitàries.
Un dels detinguts ja està a la presó provisional i, pel que fa als animals, tots es troben en acollida amb protectores a l'espera que el jutge decideixi sobre la seva possible adopció.
Protecció Civil fa un balanç positiu del simulacre de risc químic d'aquest matí a 12 municipis del Vallès, el Bages, el Berguedà, la Vall d'Aran i la Selva. En general, han sonat les sirenes i els avisos als mòbils i només hi ha hagut problemes puntuals a l'Aran. Anem a Granollers, al Vallès Oriental, el municipi més gran on avui s'ha fet aquest simulacre. Tenim una unitat mòbil amb en Josep Forns i la Carola López.
Al Granollers, en línies generals, el simulacre ha estat oli en un llum. Quan passaven uns segons de les 11 del matí han començat a sonar els mòbils i després les sirenes. La majoria sabia perfectament que només era una prova, altres ho han viscut amb certa preocupació.
Però creo bastante inquietud, porque ya sabemos que ya había ocurrido anteriormente y claro, lo del simulacro te lo informa después, pero es que el susto te lo llevas.
Pel telèfon, ja ho he vist, ho he parat i bueno, no m'ha agafat. Sí, la gent s'acostumi.
En línies generals, el simulacre s'ha fet segons el previst. A l'Aran, però, els missatges no han arribat. La subdirectora operativa de Protecció Civil, Imma Soler, ha explicat que treballen per trobar què ha fallat.
Hem de veure aviam quina ha sigut la problemàtica que hi ha hagut aquí, si hi ha hagut alguna antena que en principi tenim la informació de que no, o que hagi sigut doncs, que per problemes de selecció de cobertura hi ha hagut alguna incidència. És una de les que estem detectant.
El simulacre s'ha allargat 15 minuts i mentre ha durat el telèfon 112 només ha rebut 16 trucades, senyal de que cada vegada la població està més habituada a aquestes proves.
Gràcies, Carola. El Moianès tindrà servei de Mossos d'Esquadra 24 hores al dia a partir del 6 de novembre, després que aquest migdia s'hagi inaugurat la nova comissaria de proximitat del cos a Moià, de fet una reivindicació de feia anys. Uns espais que la policia catalana, això sí, compartirà amb la policia local. Nàtia Dill, quants agents hi haurà patrullant a la comarca?
Seran en total 25 agents, 14 més dels que hi havia ara. Els efectius de la policia local, però es mantenen igual que ara, en 4 efectius. Feia temps que Moià hi anava al darrere, de, com ha recordat l'alcalde Dionís Guiteres.
Jo recordava ara que des del 2012, quan Moià estava en aquella situació de crisi econòmica tan profunda i tan bèstia, ja pensàvem que per mantenir el cos de la policia local un cos que és estimat per al poble, que fa una feina imprescindible, no podríem fer-ho, no podríem continuar a fer-ho si no era col·laborant, en aquest cas amb el Departament d'Interior i amb el cos de Mossos d'Esquadra.
En aquest sentit, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Helena, encarregat d'inaugurar aquesta comissaria, també ha dit que el d'avui és un pas important per continuar apostant per a una policia més pròxima a la gent.
És una molt bona notícia, perquè això fa molt temps que es perseguia. I al final, quan una cosa l'estires, i al final esdevé una realitat, doncs dona molta satisfacció. Per mi ho és.
Es tracta d'una de les 10 comissaries de proximitat conjuntes entre Mossos i policia local que està impulsant el govern aquesta legislatura, amb la idea d'avançar cap a aquesta policia més pròxima al ciutadà. La inversió, en el cas de Moià, ha estat de 176.000 euros. La nova comissaria està ubicada als baixos de l'Ajuntament.
El govern busca aliats per fer un front comú sobre el traspàs integral de Rodalies. Aquest matí les conselleres de la presidència, Laura Vilagrà i d'Economia i Hisenda, Natàlia Masguix, s'han reunit amb sindicats i patronals per abordar de quina manera s'hauria de fer efectiu aquest traspàs. La trobada la seguirà la nostra companya Eva Compte. Bon dia, Eva.
Hola, Marta, molt bon dia.
D'aquesta reunió, Eva, n'ha sortit alguna concreció?
Doncs sí, mira, el govern ha acordat amb els sindicats Comissions Obreres i UGT i amb les patronals Foment del Treball i PIMEC convocar el Consell de Diàleg Econòmic i Social per treballar tant la millora del finançament com el traspàs integral de Rodalies. Ho ha anunciat la consellera Vilagrà després de la reunió.
Hem acordat treballar en el marc del Consell Econòmic i Social en quins termes s'hauria de produir aquest traspàs de Rodalies, també per la preocupació que ens han expressat els agents respecte als treballadors i treballadores, la preocupació respecte al model de gestió i, evidentment, compartim aquesta preocupació i la necessitat de treballar tots els termes d'un eventual traspàs integral.
Vilagrà ha assegurat que les incidències a Rodalies són constants i ha detallat que en els primers 8 mesos d'aquest any 2023 només hi ha hagut 44 dies sense afectacions greus al servei ferroviari gestionat pel govern espanyol.
Administració i veïns debaten aquests dies les dues principals preocupacions del Parc Natural de Collserola i del seu entorn, els senglars i els incendis forestals. D'una banda, s'ha constituït i reunit per primera vegada la taula del senglar de Collserola per mirar de trobar una solució consensuada a la sobrepoblació més enllà de les batudes de caça i, d'altra banda, diverses institucions s'uneixen per tirar endavant la primera actuació mancomunada per protegir el bosc del foc. David Àngela, el primer objectiu, assolir una població de senglars estable i compatible amb la vida dels veïns i les explotacions agràries.
Hola, Marta, bon dia. Per primera vegada, ajuntaments, entitats agràries, veïns, animalistes i caçadors s'asseuen per perfilar una estratègia que els permeti assolir aquest objectiu. Sentim en Josep Pena, director de Serveis Territorials a Barcelona del Departament d'Acció Climàtica, i en Jaume Vell, propietari de la finca Vella Collserola.
Ahir ens vam trobar més de 50 persones, va ser un èxit de participació, de generositat també en les aportacions, i va ser la jornada de sortida d'un seguit de taules de treball que ens han de conduir, plantejant que cap al mes de març de l'any vinent, a tenir un pla d'acció, no?, que pugui ser governat i que pugui aportar solucions a les densitats que ens estem trobant en el massís de Collserola respecte al Senglar.
Ens ajudarà a coordinar idees i a coordinar doncs, tot el que representa el moviment de pagesia i d'administracions, els parcs, doncs de cara a que puguem trobar alguns punts en comú per tirar endavant, doncs, sortint-nos en una mica del que és el problemàtic aquest.
I com dèiem, David, representants del Parc Natural, tècnics de la Federació Catalana de Boscos i de l'Associació Collserola Iniciatives es conjuren per fer una gestió sostenible i segura de l'entorn.
I, de fet, ja han començat amb una primera acció, amb la intervenció de 50 hectàrees en un perímetre de protecció preferent. Manel Ferrer és el president de l'Associació Collserola Iniciatives i Joachim Englert és l'enginyer tècnic forestal de Boscat.
Hi ha una pressió tremenda des de tots els punts de vista, però fonamentalment perquè aquests incendis doncs, no es produeixin, esclar. L'administració, amb la Generalitat encapçalant-ho, doncs, ha posat medis econòmics per poder començar aquesta gestió forestal, per evitar aquests incendis.
Un bosc gestionat és la millor eina de conscienciació i d'educació i explicar-ho. I crec que és molt important que estem avui aquí per visualitzar els efectes positius del bosc. I hem de trencar també una mica aquesta... No es pot tallar arbres, que això és dolent.
Aquesta gestió dels boscos, que consisteix en esponjar les copes dels arbres i del sotabosc, permet que, quan plou, arribi més quantitat d'aigua al terra.
Gràcies, David. És un quart i ja un minut de dues. Mira'm a aquesta hora com tenim la circulació i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs algunes complicacions localitzades a les carreteres. De moment, cap de greu que sapiguem. A la C-16, a l'eix del Llobregat, hi ha un carril tallat a Guardiola de Berguedà en sentit sud. Aquí treballen per retirar un camió que ha tret fum, que ha obligat a tallar durant una estona aquesta carretera. També ha obligat a tallar el túnel del Cadí en direcció Barcelona. Ara ja tot obert i només un carril tallat i retencions són molt puntuals. Pel que fa a obres, provoquen aturades també puntuals a l'autopista AP-7 entre Campmany i Agullana en direcció a la frontera en França i a la C31 Nord a l'autopista del Maresme a l'altura de Badalona en sentit sud en direcció Barcelona. Ara veiem que també s'està fent una petita cua a la Ronda Litoral des del Nus de la Trinitat i fins al Velòdrom d'Horta en direcció al Nus del Llobregat. Compte per si hi ha alguna incidència. Informen des del Servei Català de Trànsit que hi ha un carril tallat, però de moment no sabem quin tipus d'incidència es tracta. A la resta de carreteres i autopistes del país, ara mateix en domina la tranquil·litat i el mateix passa al transport públic segons els diferents operadors. Més informació al punt de les dues.
Gràcies, Mariluz, per cercar. Han enxampat un conductor que circulava, atenció, a 191 km per hora a Cervera en un tram limitat a 90. El conductor, un noi de 25 anys, ha estat denunciat penalment per Joan Álvarez.
Els fets van passar ahir al voltant de 4:45 de la tarda durant un control de velocitat que es va muntar a l'altura del punt quilomètric 2 de la carretera local L311 al terme de Cervera, a la Segarra. Una patrulla dels Mossos el va aturar poc després i els agents van obrir diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat viària per conduir a una velocitat penalment punible. El denunciat haurà de comparèixer la setmana que ve davant del jutjat de guàrdia de Cervera.
I ja ens queda el temps, la previsió per aquestes pròximes hores amb en Francesc Mauri.
Temperatura elevada a aquesta hora. Alguns valors poden fregar en les primeres hores d'aquesta tarda els 30 graus a punts costaners, sobretot costa nord, i a destacar precisament aquí el temps més assolellat i, en canvi, els núvols més abundants a les comarques situades al nord del Montsec, aquí amb algunes precipitacions febles. Però la pertorbació esperada arriba entre demà la tarda vespre i la matinada de divendres. Creuarà Catalunya en 8-12 hores i deixarà quantitats en general entre els 5 i 20 litres per metre quadrat, però que poden arribar a valors en general al Pirineu de 40-60 litres i fins i tot al vessant sud-occidental, Alta Ribagorça, Vallfosca, Pallars Sobirà, esporàdicament a l'Urgell i també Solsonès, fregar o superar lleugerament els 100 litres per metre quadrat. quadrat. Atenció també al Pirineu a les fortes ventades que poden superar els 100 km per hora. A més, el Meteocat, Servei Meteorològic de Catalunya, diversos avisos per vent, per mala mar, per intensitat de pluja elevada i també per acumulació de pluja. Descens clar de les temperatures a partir de divendres i el cap de setmana, però amb allunyament de la perturbació.
Catalunya al dia. La informació de quilòmetre zero.
Com a mínim, hi ha hagut 7 accidents de motoristes a la cruïlla del carrer Aragó amb Sicília, a la ciutat de Barcelona, 7 en 48 hores. El cas més greu és el de Xavi Moya, tricampió de boxa d'Espanya, que el 7 d'octubre va morir en aquesta cruïlla per la deficient senyalització d'un separador de cautxú del carril bici. L'Ajuntament el va retirar 3 dies després. A Barcelona, Maria Núria Rebell, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets?
Doncs mira, imagino que pel soroll que sentiu de fons, som en aquesta cruïlla que, tot i retocada, si hi ha obres a cantó i cantó del carrer Aragó. El punt negre, i especialment de nit, és quan el carrer d'Aragó queda al carril esquerre, es converteix en un carril bici. El separador de cautxú, que per dins té acer, sense il·luminació i sense previ avís, va ser el que és el que provoca, de fet provocava, perquè ja l'han retirat, que els motoristes descarrilessin en aquest punt. En el cas de Moya, va sortir disparat i va morir per l'impacte amb una jardinera, perquè a més era de nit i no ho va veure. El seu advocat ha afirmat que aquest i els altres casos els portaran per la via penal per aclarir totes les responsabilitats. Escoltem Daniel Bosseler en declaracions a Catalunya Informació.
Tenim ja constància de 7 accidents en el mateix punt, amb greus lesions de trànsit, però vull deixar molt clar que nosaltres aquest tema el ventilarem a la via penal. Entenem que aquí hi ha una imprudència per greus deficiències amb la manca de visualització i la introducció d'elements de seguretat a la via.
Si la denúncia prospera, el jutge investigarà els responsables municipals. L'any passat, en aquest punt, 23 motoristes van patir accidents. I la Guàrdia Urbana, quan hi ha un accident d'aquestes característiques, respecte a la senyalització, doncs el que fan és revisar d'ofici el punt, implantar millores que es consideren pertinents. Aquí veiem que s'han retirat un parell d'aquests separadors de cautxú, però insistim amb el cor de cert que hi havia en aquest carril bici.
Els problemes per arribar a Barcelona a primera hora del matí en transport públic doncs no s'acaben, de fet es multipliquen. El Penedès no només a Vilafranca es queden passatgers del bus express a terra, també passa a Vilanova i la Geltrú i també passa a Igualada. Els seus ajuntaments reclamen des de principi de curs a la Generalitat que posi més freqüències per assegurar plaça a tothom que ha d'anar o tornar de Barcelona diàriament per poder estudiar o bé anar a treballar. Montse Gené Riba, bon dia.
Hola Marta, bon dia.
I amb què es troben els usuaris de tots dos llocs? Quina resposta i dona al Departament de Territori?
Mira, a Vilanova i la Geltrú, el primer autobús que surt cada matí a Barcelona, que entra per la Diagonal, la 15.2, surt a 6:45, 6:40. S'acostuma a omplir entre la primera i la segona parades i quan passa per les tres últimes de Vilanova, abans d'agafar la C31, ja no hi ha opció de pujar-hi i els usuaris s'han d'esperar el següent a veure si hi ha més sort. L'Ajuntament ja ha reclamat a la Generalitat un reforç davant de les situacions de col·lapse que s'estan produint des de fa setmanes en hora punta. Diu que l'empresa Plana, en algun cas, ha posat un segon autobús, però hem comprovat que això és aleatori. A això tenim resposta del Departament de Territori, que ens ha dit que els consten queixes i que ja han posat un vehicle més llarg de 15 metres perquè a aquella hora hi van molts estudiants. I a Igualada passa una cosa semblant. L'autobús s'omple a les primeres parades i quan arriba a l'estació, moltes vegades ja està ple. Hi ha queixes d'usuaris a Twitter, per exemple, i del mateix Ajuntament, com explicita el regidor de Mobilitat, Miquel Vives.
La línia continua tenint greus problemes. És indignant que hi hagi persones que, depèn de quines hores, a primera hora del matí o a la tarda, saben que tenen molts números de no poder agafar l'autobús per tornar a casa o per anar a la feina o als estudis, perquè aquest autobús arribarà ple. Escolteu-me, la Generalitat té eines i força per resoldre aquestes incidències.
Territori diu que el dia que hi va anar l'inspector no hi va trobar problemes i que estan treballant en escenaris de futur per millorar el servei. Els pacients que tenen com a referència els hospitals que formen part de la xarxa de la C-17, Granollers, Sant Celoni, Mollet i Vic, ja poden fer-se proves de medicina nuclear d'alta precisió sense haver-se de desplaçar a Barcelona. L'Hospital Clínic, també integrat en aquest grup, ha presentat avui una unitat mòbil on es fan aquestes proves fonamentals per la detecció de malalties oncològiques, neurològiques i cardiovasculars, entre d'altres. Una unitat mòbil que avui està instal·lada a Granollers. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets ara?
Doncs just a l'entrada de consultes externes de l'Hospital de Granollers, que és aquí on hi ha instal·lada la caixa d'un enorme camió, i és al seu interior on s'ha habilitat aquesta unitat per fer les proves d'alta precisió amb tècniques de medicina nuclear. Fins ara això suposava haver de baixar a Barcelona. El doctor David Fuster és cap de medicina nuclear de l'Hospital Clínic i ens parla dels avantatges de tenir aquest servei en hospitals comarcals.
Aproximar aquesta tècnica molt complexa i d'impacte, especialment en pacients oncològics, acostaran els pacients dels hospitals de la C-17. També hi ha una altra, no menys important, que és que ens ajudarà amb la llista d'espera. No són proves urgents, però que sí que tenen impacte en el diagnòstic ràpid de pacients oncològics, i això ens ajudarà molt.
La unitat mòbil està operativa a Granollers dimecres i dijous, i dos dies més està donant servei a l'antiga maternitat a Barcelona per reduir també les llistes d'espera que té el mateix clínic. Des de Granollers, la unitat mòbil atén pacients de tots els hospitals de referència de la xarxa C-17.
Tots els pacients dels hospitals de la C-17 es faran en el camió. Això representa entre 1.200 i 1.500 pacients l'any. A més, aquesta unitat permet fer tot tipus de pacients: ambulatoris, ingressats, lliteres, cadires de rodes, ja que té un elevador. Per tant, no excluïm a ningú. I pensar que per fer una prova diagnòstica d'anar a Barcelona, no?, amb el trànsit que hi ha, doncs penso que és molt positiu.
El clínic també està en converses per fer arribar la unitat als hospitals de Vic i de Mollet. El camió, que es diu unitat de PET-TC, que és el nom de les proves que s'hi fan, està fabricat per Allianz Medical i fa 42 tones. A dins té dues sales. La xarxa de la C-17 la integren 5 hospitals al voltant d'aquesta via, més el clínic de Barcelona. L'objectiu és sumar coneixements i recursos, tant humans com materials, per ser més eficients.
Més coses a Barcelona. El govern en solitari de Jaume Collboni es juga aquesta tarda el primer pressupost del mandat. L'oposició està disposada a bloquejar la tramitació dels comptes per al 2024 a la Comissió d'Economia. Jordi Corbalán, com estan les coses a hores d'ara?
Doncs amb tots els escenaris oberts, Junts, els Comuns i Esquerra, que són decisius per facilitar la tramitació dels pressupostos, ja han dit que hi votaran en contra. Davant d'aquest panorama, el govern té dues opcions: mantenir una votació abocada al fracàs o retirar els pressupostos de l'ordre del dia i portar-los al novembre per guanyar temps. Fonts del govern no descarten mantenir la votació per forçar que els grups hagin de pronunciar-se i dir per què no voten els comptes. Les mateixes fonts apunten que un escenari de pròrroga pressupostària no seria catastròfic, perquè els comptes d'aquest any eren prou expansius. El PSC és conscient, però, de la dificultat de governar amb 10 regidors, però no vol que la resta de grups li marquin el ritme. En el fons, els mateixos socialistes, però també Junts, els Comuns i Esquerra, tenen un ull posat fora de l'Ajuntament en plenes negociacions per la investidura a Madrid. De fet, el futur dels líders de l'oposició és més fora que dins de l'Ajuntament. Xavier Trias ja ha dit que aguantarà fins que s'aclareixi si hi ha pacte de govern a Barcelona. Ada Colau podria fer les maletes per anar de ministre, i Ernest Maragall, en ple procés congressual a la Federació de Barcelona d'Esquerra, ja ha deixat clar que no es tornarà a presentar. Veurem, doncs, què passa aquesta tarda amb els pressupostos i també amb les ordenances. Els impostos i les taxes s'han de començar a tramitar aquest mes perquè entrin en vigor l'1 de gener. Per tant, en això sí que hi ha pressa. Encara, però, tindrien una segona oportunitat al ple de la setmana que ve.
Hi ha una nova denúncia contra l'exmonitor de l'Escola Infantil del Liceu Francès de Barcelona. La família d'un altre nen, d'uns 5 anys, l'acusa d'haver-lo agredit sexualment. El cas l'ha avançat avui al matí de Catalunya Ràdio, Sara Canyete.
Sí, amb aquesta ja són 5 les denúncies que acumula l'investigat. Primer el van denunciar les famílies de dues nenes i després les de dos nens, tots alumnes d'infantil 3 i 4. Els fets haurien passat al migdia durant el pati, l'estona de menjador del centre, on l'acusat feia de monitor, contractat per una empresa externa al Liceu Francès. Des de les primeres denúncies està apartat de la feina i té un ordre d'allunyament d'aquests 4 menors, tot i que en un primer moment el jutge fins i tot el va enviar a presó.
El nostre clic del dia per la publicació Instagram de Slow Shop Lleida. Avui celebren una nova jornada per la reforma horària amb un canvi d'horari comercial. Tots els comerços i serveis que s'hi han adherit abaixaran les persianes a les 7 de la tarda, que ningú vagi a comprar més tard perquè estarà tancat. Volen demostrar que sense reduir les hores de treball ni la productivitat es pot tenir temps per tot i per tothom. I per facilitar el gest, aquesta plataforma ha organitzat un vespre de rock and roll a la plaça de Sant Francesc de Lleida amb el grup Eligius 432. I, és clar, la música començarà a sonar a partir de les 7. En punt 2:15.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.
El decret per accelerar la implantació de parcs solars o eòlics comença a donar fruits, segons diu el govern. Des que es va aprovar fa 2 anys, s'han posat en servei 6 instal·lacions i se n'han autoritzat més de 100. Tot i aquest avenç, encara s'és lluny dels objectius per aconseguir la descarbonització l'any 2050. Són xifres que s'estan explicant al Palau de la Generalitat. Allà hi tenim en Jordi Canal. Bon dia, Jordi.
Bon dia. Aquest decret ha acabat amb una dècada de paràlisi, diu el govern, i ha fet el model energètic català més just i participatiu, a més respecte a la biodiversitat o al territori. També s'han simplificat els tràmits administratius i s'han aprovat incentius, ajudes a l'ús i a la instal·lació de les energies renovables. Això ha fet que s'hagin incrementat el número de projectes presentats, uns 500, i que se n'hagin autoritzat aquestes 104 instal·lacions eòliques i fotovoltaiques i que 6 més ja estiguin en servei. A més, cal sumar-hi 78.000 noves instal·lacions d'energia d'autoconsum i ja hi ha 91.000 en funcionament a Catalunya. Produeixen l'electricitat equivalent a una central nuclear. Sentim Pere Aragonès.
Catalunya avança cap a un model energètic net, distribuït, respectuós amb el territori, que reforça el camí cap a la sobirania energètica i que ofereix un paper central a la ciutadania.
Malgrat tota la potència actual de les energies renovables de Catalunya, la seva capacitat màxima de producció suma hores d'ara uns 5.000 megawatts. Afegint-hi aquest centenar de projectes autoritzats, s'arribarien als 6.500 megawatts. I aquest objectiu per la descarbonització de Catalunya per l'any 2050 és de 62.000 megawatts, és a dir, gairebé 10 vegades més.
En situacions de sequera extrema, els arbres fruiters només sobreviuen si els arrenquen tots els fruits. Era la premissa que els experts apuntaven a la primavera i, de fet, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, ho ha comprovat a la finca d'assaig que té a Mollerussa. Estela Bossoms, bon dia.
Hola, Marta, bon dia.
Aquí hi ha pereres que han mort després de 4 mesos sense aigua de rec.
Sí, són arbres que des del juny només han rebut aigua de pluja, per tant, molt poca. A més, els han deixat sense tractament. Amb totes les fulles i fruits, en aquestes condicions, no han pogut resistir la sequera i han mort. Alhora, també s'ha constatat que salvar l'arbre quan falta l'aigua passa per esporgar i aclarir. Ho ha explicat el cap del programa de fructicultura de l'IRTA, Luis Asín.
Quan la situació de sequera és molt extrema, com és 2 o 4 mesos sense aportar d'aigua, especialment 4 mesos, l'única manera de sobreviure els arbres és treure tota la producció. Fer una aclarida lleugera no és la solució. Però estem parlant d'una situació que, per sort, la major part de la plana de Lleida no ha sofert, que són 4 mesos sense aigua.
I davant d'això, quines són les recomanacions?
Doncs aquí la cosa es complica. Aquest any els arbres i fins i tot la producció de fruita de la plana de Lleida s'han salvat gràcies a les pluges del juny, que van permetre reprendre el rec. Ara bé, com que és impossible predir amb exactitud escenaris de futur, la decisió de quan treure fruits dels arbres i amb quina intensitat, tenint en compte que això es tradueix en pèrdua de producció, sempre comportarà assumir un risc.
Què he de fer? Ningú s'emullarà. És una decisió molt de l'empresari o del productor o del tècnic assessor de dir me la jugo en un sentit o en un altre. Però diguem, nosaltres la informació que ens ha anat és de dir si arriba la situació i heu de reaccionar, diguem, davant de situacions extremes, fruit a fora.
Els assajos s'han fet amb poma, pera i ametller i també s'ha demostrat que la supervivència de l'arbre varia molt si està plantat en un terreny més o menys pedregós, un factor que condiciona la capacitat de retenir aigua. De moment, avui la presentació dels resultats s'ha fet acompanyada de 4 gotes. Si no plou més, la pròxima campanya de rec tornarà a ser molt complicada. Aquest vespre, l'Assemblea General del Canal d'Urgell ha de donar el vistiplau al nou sistema de repartiment de l'aigua, que serà equitatiu en funció de les hectàrees i de les reserves als pantans, sense discriminar cap cultiu.
Catalunya al dia.
Són 2:15 de dues, tenim novetats, hem d'anar a Tarragona per explicar que s'ha arxivat el cas del mosso, dels Mossos que va disparar contra el conductor d'una furgoneta robada a Amposta, el Montsià. Això va passar, ens diuen, el mes d'agost. El jutge considera que la gent va disparar 2 trets defensius quan aquest home es dirigia contra ell amb aquest vehicle. Aquestes són les novetats. Clara Chavarría Domingo, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, com deies, aquests fets van passar el 12 d'agost, quan l'home que va acabar morint havia robat una furgoneta d'una carnisseria d'Amposta i havia fugit en direcció a Barcelona. Algunes patrulles dels Mossos van intentar aturar-lo sense èxit. Posteriorment es va saltar un control policial de forma temerària i posant en risc els agents. Finalment va ser aturat a l'A7 a l'alçada de l'Hospitalet de l'Infant en un control i en intentar escapar de nou, el mosso investigat va disparar 2 trets. Segons el jutge, eren trets defensius per evitar ser embestit. Per tant, descarta que el mosso cometés cap delicte ateses les circumstàncies de la persecució i els diferents intents de la víctima, que va estar a punt de col·lidir amb altres vehicles i a atropellar alguna altra agent policial.
Doncs gràcies per l'última hora, Clara. Fins ara.
Fins ara.
Al Solsonès, alguns municipis han demanat al Departament d'Acció Climàtica que mantingui els vigilants ambientals que va contractar l'estiu per supervisar les zones de bany en rius i embassaments. Ara, la temporada de bany ja s'ha acabat, en principi, tot i les temperatures, però en alguns espais naturals encara hi ha molta afluència de visitants i els ajuntaments volen controlar-ho. En Guigés, Eloi Barrera, bon dia.
Hola, bon dia.
I què demanen aquests ajuntaments?
Doncs volen que s'allargui el contracte d'aquests vigilants ambientals que ja els havia ofert el Departament d'Acció Climàtica durant la temporada de bany. En el cas de Guixers, l'alcalde Jordi Selga havia contractat ja aquest servei a uns guardes rurals privats. Per tant, li va dir al Departament, diu, home, ara a l'estiu no ens fan falta, però escolta, per què no ens els poseu aquests vigilants després de l'estiu, de cara a la tardor?
Llavors, perquè no s'assolapessin 2 serveis que entenem que són bàsicament iguals, doncs vam demanar doncs, que no s'incorporessin a mitjans de juliol, com es van incorporar als altres llocs, sinó que ho fessin a mig agost i ens ho allarguessin per la temporada de bolets, perquè nosaltres aquí la temporada de bolets també és una zona que és conflictiva amb el tema de molta massificació de gent.
Diu que la temporada de bolets és conflictiva perquè ve moltíssima gent que entra al bosc i a la muntanya i no sempre ho fan amb civisme.
Estacionar de forma incorrecta, tallant el pas doncs, a les explotacions ramaderes, deixant cotxes al mig del camí que impedeix el pas de la resta de vehicles, llançant doncs, brossa pel bosc que potser ho troben normal i no n'és, totes aquestes accions que al final acaben perjudicant doncs, el que és el nostre entorn rural.
Ara, doncs, tindran 2 informadors ambientals que recorren aquestes zones més freqüentades. El Jordi Romero és un d'aquests agents cívics.
A mig matí pugem cap a Busa, que és on ara mateix hi ha més boletaires. Anem cap a la Masia del Pujol a revisar que tothom aparqui bé, que no hi hagi cap incidència ni cap problema, i en cas que n'hi hagi alguna, truquem agents rurals o a la policia.
El servei inclou 2 informadors que s'alternen per treballar els 7 dies de la setmana entre els municipis de Navès i Guixers, aquí al Solsonès.
Castellfollit de la Roca, a la Garrotxa, s'ha quedat sense farmàcia. L'única que hi havia va tancar dissabte. Ara l'Ajuntament busca una solució mentre no aparegui algun farmacèutic que se'n vulgui fer càrrec. A Castellfollit hi tenim la Núria Paraire. Quines solucions hi hauria?
Bon dia, Marta. Doncs l'Ajuntament ja ha fet la petició al Departament de Salut per poder tenir el que es coneix com a servei de farmaciola. Consisteix en que algun farmacèutic vingui a Castellfollit uns 2 o 3 dies a la setmana a donar el servei. Els tràmits duren un temps, no se sap quan estaran enllestits i l'Ajuntament està mirant en quin espai es podria instal·lar aquest servei de farmaciola mentre no s'obre la farmàcia. El municipi té uns 900 habitants i un 25% són persones majors de 65 anys, que són les que tenen més problemes per anar a farmàcia. farmàcies d'altres pobles. De fet, la més propera es troba a uns 5 quilòmetres. L'alcalde, Miquel Reverter, destaca la necessitat que l'administració ajudi els pobles petits que es van quedant sense alguns serveis.
Haver-hi un 25 o 30% de persones amb edat avançada i amb un sobreenvelliment important són serveis bàsics i essencials que haurem de mirar, i això, evidentment, és demanar a les administracions superiors que aquí hi ha una feina molt important a fer en els micropobles i en els pobles petits. Parlem sempre del despoblament rural, però és que això també causa despoblament rural, no? Jo crec que és un tema de país profund, com pot ser el tema d'habitatge o altres temes.
Els casos de veïns amb necessitats més urgents es treballen des de serveis socials. Una de les veïnes que ens hem trobat al poble és la Teresa. Va néixer a Castellfollit i ha viscut tota la vida i no recorda que mai abans hagués tancat la farmàcia.
Mai de la vida ho havia vist, jo, això. Però bueno, ja veus les coses com estan. Tot està molt revolucionat, no? No, jo m'apanyo bé. M'apanyo bé, però n'hi ha que no, pobrets. Hi ha gent molt gran i que necessiten que els hi vagin a buscar el medicament.
I el Toni, que ens el trobem portant una bicicleta elèctrica.
Els pobles petits estem abocats a fer coses rares i hem de tenir cotxe. Per això estem buscant bicicletes, a veure si ens porten als pobles del costat, que són una mica més grans.
Mentrestant, la propietat de l'edifici on està la farmàcia està buscant algú que se'n vulgui fer càrrec, però de moment no hi ha hagut acord amb alguns interessats.
Tres cementiris catalans opten al premi al millor cementiri de l'Estat. De moment, el que millor va a les votacions és el de Masdenverge, al Montsià. Els altres dos són el de Reus, també a la demarcació de Tarragona, i el de Vilafranca del Penedès. Anem a Masdenverge. Jordi Barranca, quins punts a favor té aquest cementiri del Montsià?
Bon dia, Marta. Doncs bàsicament tot es deu a les reformes que s'hi ha fet. Per exemple, augmentar la visibilitat nocturna gràcies als fanals amb plaques solars que s'han instal·lat. A banda, també s'ha creat un espai reservat pel Dol Perinatal i s'ha posat doble sostre als nínxols més antics. Un cop fetes aquestes reformes, l'Ajuntament va buscar informació sobre concursos, van trobar aquest i s'hi van presentar. Emili Monfort és el regidor de Protecció Civil i Cementiris.
Com a ajuntament, com a regidor i com a la gent del poble, estic molt contenta de si podem arribar a tindre algun premi, més que res per un poble de 1.000 habitants tindre un reconeixement. Així, doncs, no deixa de ser una cosa important per al poble.
Concretament, aquest competeix en tres categories, la de millor cementiri, la de millor activitat de portes obertes i la de millor iniciativa ambiental. Com bé deies, dels tres catalans finalistes és el que està millor situat. Fa una estona, i mirat com anaven les votacions, i estava el tercer amb 197 vots a 5 del segon classificat en la categoria de millor cementiri i lidera, ara per ara, la de millor iniciativa ambiental, on també hi ha el cementiri Les Proelles de Sitges.
L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Baix Camp vol restaurar l'antiga residència del Poblat que van ocupar els primers treballadors de la central nuclear de l'empresa Ifrensa. A més dels habitatges pel personal, l'anomenat Poblat Ifrensa tenia una escola, grans places i espais verds i una zona esportiva. El conjunt de caire racionalista és obra de l'arquitecte Antoni Bonet, autor també del complex de la Ricarda, al Prat de Llobregat, al Delta. La primera fase dels treballs té un pressupost de més d'un milió d'euros. Ricard Boigas, bon dia.
Hola, bon dia.
I què hi ha actualment en aquest poblat?
Bé, doncs ara, a la zona que es vol recuperar, hi ha l'alberg esportiu Aster, que té activitat a l'estiu. Estem parlant d'una de les últimes colònies industrials que es van construir a Catalunya. El poblat es coneix com a Poblat Ifrensa, perquè era l'empresa que gestionava la central Vandellòso. És obra de l'arquitecte Antonio Bonet i es va inaugurar l'any 1975. Mira, precisament l'àrea que ara es vol restaurar, l'alberg esportiu, l'anomenaven la residència de solters. Les habitacions tenien un sol llit, però un balcó molt general i amb una gran jardinera de formigó. Aquí també hi havia el club social i la zona esportiva.
I què hi volen fer ara?
Doncs restaurar precisament l'edifici de l'alberg, que és de titularitat municipal. El regidor d'Urbanisme, Ferran Conejo, n'ha donat els detalls.
Consisteix en arranjar tot el que és la façana de l'alberg d'Ifrensa, perquè s'ha fet una avaluació, el seu estat requereix una actuació urgent i és la primera part que abordarem juntament amb la coberta, perquè també és important ja començar a fer aquest tipus de reformes des d'un punt de vista d'eficiència energètic i, a més també, d'eliminació de barreres arquitectòniques.
Bé, també volen equipar aquest alberg amb un sistema de climatització perquè hi pugui haver activitat durant tot l'any i no només a l'estiu com ara. Els treballs estan pressupostats amb més d'un milió d'euros. Com que l'edifici és públic, té una activitat sociocultural i a més s'han iniciat els tràmits per ser declarat bé cultural d'interès nacional en la categoria de conjunt històric, pot accedir al programa estatal del 2% cultural. L'Ajuntament espera que el Ministeri de Transports es faci càrrec del 60% del cost del projecte i ells n'assumiran el 40%. Preveuen poder executar les obres entre el 2024 i el 2025.
A Tarragona, una vuitantena de persones no tenen un sostre on passar la nit. És el que s'ha constatat amb el recompte que s'ha fet aquesta nit de les persones sense llar que són a la ciutat i que ha d'ajudar a conèixer la situació personal de cadascun d'ells. Clara, què se sap d'aquestes persones?
Hola, bon dia. Doncs, d'entrada, que de les 78 persones que viuen al carrer, ahir 60 d'elles van passar la nit al ras i la resta van optar per allotjar-se a l'alberg on se'ls acull. 49 d'ells són homes, 4 són dones i de la resta se'n desconeix aquesta informació. Entre els sense sostre localitzats hi ha en Genís, un tarragoní enginyer tècnic de professió que ha acabat dormint al carrer. Margarita Mardones, una de les voluntàries que ha fet el recompte, diu que l'ha impactat trobar-se persones amb el perfil d'en Genís.
Et quedes parada, no?, perquè alguns els sents parlar, veus que són persones com tu, no?, que no són gent que està borratxa, que és la imatge que tens, i gent que els sents parlar, que raonen molt bé, que tenen uns estudis, i bueno, que pot ser tu demà, no?
I com s'ha plantejat aquesta actuació?
Uns 80 voluntaris com la Margarita, amb el suport de la Creu Roja, Protecció Civil i la Guàrdia Urbana, s'han distribuït per diverses zones de la ciutat des de les 11 de la nit fins a les 2 de la matinada. Es perseguia diversos objectius. Ho ha explicat Cecília Mangini, que és la regidora de Serveis Socials.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre este fenómeno de sensellarismo y también obtener los datos reales del número de personas que se encuentran en esta situación para trabajar mejor sabiendo la dimensión real de la situación.
A partir d'aquest any, aquesta actuació passa de fer-se cada dos anys a fer-se anualment.
Són 3:15. El jaciment romà dels Pedrets, al centre de Blanes, és més antic del que es pensaven. Ho han descobert en les últimes excavacions que s'hi estan fent. Aquest matí ha anat la Laia Claret. Laia, de quan, doncs, han trobat restes o quan s'hi va començar a viure?
Doncs mira, Marta, n'han trobat de cap als anys 80 abans de Crist, uns 10 o 20 anys abans del que es pensava. Les troballes, ceràmiques o restes de cases i carrers, encara s'han de datar exactament, però Joan Llinàs, arqueòleg i director de les excavacions, ho posa en valor.
La primera dada que aquest any ens ha sortit com a novetat, perquè l'any passat no havíem trobat evidències, aquest any sí, ha anat molt bé aquesta campanya, perquè hem pogut evidenciar que aquí, just abans que arribin els romans amb un projecte urbanístic sota el braç i l'apliquin, aquí ja hi comença a viure gent. Però formaríem part del mateix poblament, que seria una primera fase, una fase prèvia de que la gent s'instal·la a viure aquí.
En la primera fase de les excavacions ja van identificar que aquesta era una zona comercial, amb botigues, i ara han corroborat que hi ha pocs habitatges, però modestos.
De moment el que hem localitzat aquí són habitatges, per una banda, no són domus, o sigui, grans cases, allò amb l'estructura de casa romana habitual, amb les seves habitacions, els seus atris, els seus peristils, etc. No. I les cases sí que semblen bastant senzilles.
Aquesta fase de treballs s'aturarà aquesta setmana per poder documentar totes les troballes.
Laia, i quins són els pròxims passos a seguir?
A veure, doncs, a partir del mes de gener començaran les obres perquè la zona es pugui visitar la primavera. S'hi farà un centre d'interpretació i després un recorregut marcat per les excavacions on es podrà veure com els arqueòlegs treballen en directe. Ho explica l'alcalde, Jordi Hernández.
Es farà una valla, bueno, moderna, maca, que separi una mica el que són els edificis del que és l'excavació romana. En aquí ja trobarem plafons, us anirà explicant tot el tema de l'excavació que s'ha anat fent i tal, i marcarà tot el recorregut perquè la gent pugui veure com s'està excavant i bueno, tot el que s'ha anat trobant, el cardo, el decomano, la taverna, etc.
La visita començarà al centre, on posaran el visitant en context. Li explicaran la història del jaciment, també podrà veure les troballes i després farà el recorregut per la zona excavada.
Catalunya al dia. Catalunya Informació.
Barcelona acollirà la gala d'entrega de les estrelles Michelin 2024. Això serà el 28 de novembre a l'Auditori del Fòrum. Els organitzadors han presentat aquest migdia els detalls de la gala culinària en un acte al Mercat de Sants. Òscar Callau, bon dia.
Hola, bon dia.
Tu que hi has anat. Com serà aquesta festa?
Doncs mira, el sopar de gala l'elaboraran una dotzena de cuiners de restaurants barcelonins, tots amb estrella o alguna distinció a la guia Michelin, encapçalats pels triestrellats Germans Torres, Paolo Casagrande i Jordi Cruz. El xef de l'ABAC diu que l'esdeveniment i tots els actes que l'envolten posaran a prova els fogons de la ciutat, una mica com quan cada establiment passa l'examen dels inspectors de Michelin.
Es genera com unes ganes de fer-ho molt bé, d'agradar, d'emoció i una miqueta com de... Ai, de canguelis! Pues aquest 28 de novembre tindrem a Michelin a Barcelona i els cuiners no tindrem aquella sensació d'ofec que et pot donar una inspecció, sinó al contrari, de motivació. No?
La gala que presentarà Andreu Buenafuente coincidirà amb un seguit d'accions de l'Ajuntament de Barcelona per visibilitzar la ciutat com a destí gastronòmic, des de restaurants de prestigi a bars de barri o mercats municipals. Arantxa Calvera, gerent de Turisme a Barcelona, ha posat xifres a l'impacte del turisme culinari.
El 90% dels visitants que venen a Barcelona consumeixen gastronomia local. D'aquests, destina prop del 50% del seu budget precisament a la gastronomia i el visitant gastronòmic gasta un 24% més que aquell que ho fa per vacances.
Una altra novetat destacada és la celebració d'un debat sobre un gran tema gastronòmic, que aquest any estarà dedicat al vi i la seva relació amb la cuina, amb sommeliers i celleristes de renom.
El Museu de Lleida incorpora una nova peça, una escultura gòtica de Sant Salvador, datada del segle XIV, obra del reconegut mestre d'Albesa. L'obra comprada per la Generalitat i dipositada al Museu Lleida té una història particular. Noelia Caselles, bon dia.
Bon dia, Marta.
Tu has conegut quin era el propietari fins fa només uns mesos.
Sí, el senyor Nadal Cabiscol. Ara no hi viu, però ell i la seva família provenen de Vilanova de Segrià i d'allà prové també aquesta escultura gòtica de pedra. La seva família l'ha custodiat des de finals del segle XVIII fins ara, amb l'excepció de la Guerra Civil, quan va ser requisada. Ens deia que era part de la família i que ha anat a tot arreu on anaven ells.
El meu pare, als hiverns, se'n anava a passar l'hivern a Palma. I em feia Nadal, emporta't el sant, perquè nosaltres li diem el sant, o Sant Salvador. Emporta't el sant, que mos el prendran. Vull viure a Manresa, i me'l vam portar a Manresa. O sigui, que on havia anat, jo he anat al sant.
Déu-n'hi-do. Ara, però, Noelia, la peça es queda al Museu de Lleida.
Sí, un museu que es va refent del buit que hi van deixar les obres que van marxar cap a Sixena i Barbastre després dels sonats conflictes per l'art de la franja. Amb aquesta obra, l'equipament reforça el relat sobre l'anomenada Escola de Lleida, centrada justament en l'escultura del segle XIV. Josep Giral és el director del museu.
També és important, perquè aquesta és una peça que les cates que han fet arqueològiques demostren que segurament conserva la pràctica totalitat de la seva pintura. Tant jo crec que l'any 24 és l'any que hem d'aconseguir que aquesta peça, amb els esforços del propi Museu de Lleida, pugui restaurar-se.
El Departament de Cultura ha comprat aquesta peça per 70.000 euros. En total, des del 2015, ha adquirit 27 peces que s'han dipositat a Lleida. A nivell de Catalunya, la Generalitat ha comprat aquest any obres d'art per valor de 2,9 milions d'euros, mig milió més del que van gastar l'any passat.
6 hectàrees d'oliveres de la dramaturga Aina Tur va guanyar ahir el 17è Premi Quim Masó, la producció teatral en llengua catalana, que s'atorga en el marc del Temporada Alta. És un muntatge sobre una història de superació d'una por que ve del passat i que es podrà veure a la pròxima edició del Festival Grec i el Temporada Alta. Aquest any al Premi s'hi havien presentat 19 muntatges. Girona, Maria Rovira, bon dia.
Bon dia. La dramaturga, directora i gestora cultural Aina Tur planteja com la protagonista de l'obra descobreix el motiu de la seva fòbia a les olives després d'un llarg i dolorós procés que desmunta el seu passat familiar. Ens ho explicava ella mateixa després de recollir el Premi Quim Masó ahir a la sala La Planeta de Girona.
La història d'una dona que descobreix o entén quina és la seva por, una por de molt petita, una por que l'acompanya molt i quan l'ha entès, un cop entesa, pensa que per superar-la només pot anar fins a la casa familiar i dir-li al seu cosí que ara viu allà que ha vingut a cremar-la i cremar d'alguna manera totes les pors aquestes que ella no ha escollit tenir i que li han anat inculcant els patrons familiars.
El muntatge està pensat perquè l'interpretin Nau Albet i Anna Alarcón. Per Aina Tur, el Premi Quim Masó suposa una plataforma de llançament per aquesta obra que investiga la construcció del pensament com a articulador del present teatral.
Clar, això és una meravella. O sigui, en el moment que saps que pots portar una obra al teatre, no, a l'escenari, de cop tot agafa una altra dimensió, perquè una cosa és la feina que fa l'autor sol a casa o l'autora sola a casa, imaginant, però clar, ja sé que això serà una realitat i tenim moltes ganes, és que l'equip és molt bonic.
Un turista se suïcida de Sílvia Navarro i el monstre de Josep Maria Miró van quedar finalistes entre les 19 obres presentades aquest any. El premi, que recordem, es va crear en homenatge a l'actor, director i productor teatral gironí Quim Masó i per promoure la producció teatral en llengua catalana. Aquest divendres s'estrena precisament a la temporada alta l'obra guanyadora de l'any passat, Els ossos de l'irlandès, de Teatre Nu, escrita per Víctor Gaix i dirigida per Xavier Ricard.
Gràcies, Maria. Per cert, abans dels esports us explicarem que Antoni Tanyà, de Junts, és el nou alcalde d'Espinelves, a la comarca d'Osona, perquè ha prosperat finalment la moció de censura contra Joan Montserrat amb 3 vots a favor, un en contra i una abstenció. A Montserrat va fer majoria absoluta amb 3 dels 5 regidors a les eleccions del 28 de maig, però ara serà alcalde Tanyà, que va ser el 5è regidor escollit per vots. En una sessió plena de retrets, ens expliquen, Montserrat els ha acusat d'amenaces i d'escampar falsos rumors i diu que la moció estava planificada.
Catalunya al dia. Connecta't al territori.
6 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Temps ara pels esports. Ja són 3 presidents del Barça investigats pel cas Negreira, pel delicte de suborn. L'últim d'afegir-s'hi ha estat avui Joan Laporta Montserrat. Bon dia.
Bon dia. Així ho ha especificat el jutge Joaquín Aguirre en l'última interlocutòria que s'ha fet pública avui. Considera que el delicte estaria vigent els últims 10 anys i això inclouria l'any 2008 quan Laporta era president. El magistrat del jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona discrepa del criteri de la Fiscalia Anticorrupció que va excloure Laporta de la denúncia perquè considerava que els fets ja havien prescrit. L'advocat expert en dret penal esportiu Eloi Castellarnau ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que no és gaire habitual que un jutge discrepi del criteri de la Fiscalia en un cas i parla sobre la diferència en la prescripció dels fets imputats a Laporta entre el jutge i la Fiscalia.
Això és una qüestió d'un criteri, diguéssim, d'interpretació des de quan comencem a comptar la prescripció del delicte, que moltes vegades, i sobretot amb els temes de penal econòmic, com que hi ha una interrelació entre totes les parts i hi ha una multiplicitat doncs, de contractes, de factures i d'accions, a vegades no queda clar.
Recordem que es va presentar una denúncia contra el Barça pels 7,3 milions d'euros que el club va pagar a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, i el seu fill entre els anys 2001 i 2018.
El Barça, Montse, no han fet cap valoració sobre aquest canvi judicial respecte a Laporta. Avui el club ha presentat els comptes econòmics. Quina és la situació actual?
Doncs el diagnòstic que fa el vicepresident de l'àrea econòmica del Barça, Eduard Romeu, és que la preocupació actual continua sent el deute. El deute financer actualment al Barça és de 552 milions d'euros. Creu, diu, que ja li han posat el peu al coll als problemes econòmics del club i que encara no han utilitzat 2 palanques econòmiques que tenen previstes per si els cal. Ara mateix el pressupost de la temporada actual 23-24 és de 859 milions d'euros d'ingressos i la despesa s'ha retallat en 333 milions d'euros. Amb aquest pressupost no es contempla ara com ara l'arribada de Víctor Roque al gener, tot i que sí que està previst que el fitxin.
No contempla ningún tipo de entrada, ningún tipo de salida. Es decir, puede variar en función siempre como hemos hecho nosotros, pues hemos procurado, y creo que lo hemos demostrado en los 2 años de gestión, complacer al máximo al equipo técnico, ¿no? Pero no hay nada contemplado.
Pel que fa al tancament de l'exercici econòmic de la temporada anterior, 22-23, el Barça ha tingut uns beneficis de 304 milions d'euros, 30 milions més dels que estaven previstos inicialment. El club ha tingut 1.265 milions d'euros d'ingressos la temporada anterior gràcies a les palanques. Eduard Romeu també ha explicat que el nou Palau Blaugrana estarà llest el 2028, tot i que ara com ara encara no tenen ni projecte de remodelació d'aquesta instal·lació.
La jornada internacional de futbol se salda amb una lesió que pot ser greu per a Neymar.
Avui se sabrà l'abast de la lesió de Neymar mentre jugava aquesta matinada amb el Brasil. Lesió al genoll, va sortir del camp en llitera i plorant. Des de la Federació Brasilera admeten que és una lesió preocupant i que Neymar podria tenir afectats els lligaments. L'Uruguai ha guanyat el Brasil 2-0 en aquest partit de classificació per al Mundial. Marcelo Bielsa, seleccionador uruguaià.
Bueno, defensivamente el partido fue bueno. No es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil.
Amb l'Uruguai ha jugat a Blaugrana Araujo i amb el Brasil el jugador al Girona Jan Couto. També de matinada l'Argentina ha guanyat a Perú 0-2 amb dos golaços de Messi. Els argentins es mantenen invictes. Venezuela supera Xile 3-0 amb el jugador al Girona i Ángel Herrera. L'Equador, que dirigeix el català Félix Sánchez, no ha passat de l'empat a 0 amb Colòmbia, i el Paraguai ha guanyat Bolívia 1-0. Anglaterra s'ha classificat matemàticament per a l'Eurocopa de futbol de l'any que ve després de guanyar Itàlia 3-1.
El Barça es manté invicta a l'Eurolliga de bàsquet després de 3 jornades.
Victòria destacada a Belgrat, a la pista del Partizan, 83-92, 20 punts de la Provítola, 15 de William Hernán Gómez, i aquesta era l'anàlisi de Roger Grimau, l'entrenador.
Un gran triomf, guanyar aquí no és fàcil, és molt, molt difícil, l'ambient és espectacular, l'equip Partizan, molt bon equip. Bé, molt content, jo crec que hem fet un partit molt rodó, amb atac, un equip, un partit molt bon defensa. I, bueno, doncs això, molt feliç de veure'm demà.
També avui a l'Eurocup de bàsquet, el Joventut rep el Wolves Vilnius a 8:45. A l'Eurocup femenina, Cadí la seu Flams a 8:45. A la Champions amb el partit destacat del Barça com a líder, rep el CUE, el Celle d'Eslovènia, a partir de 7:45. Tots els partits per Esport 3.
No t'ho pots perdre.
I avui acabarem amb teatre. Nit d'estrena teatral al Versus Glòries de Barcelona. Arriba Pols de Diamant. Un text sobre el cas real d'un noi, un jove de 20 anys, que el 2021 a Madrid es va inventar una brutal agressió LGTBI. A partir d'aquí, Pau Colla va escriure un text sobre les contradiccions de l'ésser humà que avui s'estrena i que protagonitzen Albert Salazar, que ja va triomfar amb el muntatge Aca, i Dafnis Balduz, que ja hem vist a l'Oreneta amb Emma Vilarasau. Les funcions de Pols de Diamant són, com deia el Versus Glòries, de dimecres a diumenge fins al 12 de novembre. Tornem demà a partir de la una. Adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia, amb Marta Romagosa.